Bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. La setmana passada començàvem lamentant els incidents a la graderia del centre d'esport Hospitalet i avui ho hem de tornar a fer, en aquest cas amb l'Espanyol Joventut Hospitalet femení de bàsquet i la baralla entre una jugadora de l'equip de casa nostra i una mare de l'equip rival. Les dues van ser expulsades de la instal·lació, una bona decisió, però el mal ja estava fet. No ens cansarem de lamentar i condemnar aquests fets. Dit això, repassem la resta de titulars del dia. L'Hospi torna a caure i encaixa la segona derrota consecutiva. El debut de Sergio Juste a la banqueta no ha servit de moment per canviar la dinàmica del conjunt riberenc, que ara mateix és sisè, fora del play-off. El Sandà Bàsquet Club Tecla Sala cau contra el Cuarte de Huerva i es complica la salvació. Derrota 58-76 contra un rival directe. D'altra banda, el Sandà Sevilla Hospitalet va superar sense problemes el Sant Cugat, continua co-líder i acumula 10 victòries consecutives. L'Hospitalet Pioners guanya el seu primer partit de temporada en un enfrontament ajustat contra uns Mallorca Voltors, 14-12. Va guanyar el conjunt de Víctor Martín. I comencem per l'Hospi, que últimament doncs, no ens dona bones notícies, malauradament. Laia Gutiérrez, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Doncs anem a parlar de l'Hospi, Laia, sí. Que com deia no ens dona excessives bones notícies, com sempre. Primer repassem resultats i classificació d'aquesta tercera federació. Uns resultats que són els següents. Vilanova i Geltrú 2, Hospi 1, en el partit amb la derrota del conjunt de Sergio Juste. Tona 1, Europa B 1, a victòria de la Fundació Esportiva Grama contra el Can Vidalet, empat a 0 entre Sant Cristóbal i Muntanyesa, victòria del Mollerussa 3-2 davant del Cerdanyola. El Badalona, en el partit de la jornada, va ser capaç de superar 2-4 al Cornellà. L'Escala va guanyar 4-1 al Vic. El Manresa, 0-2, va superar el Lleida Esportiu, pròxim rival de l'Hospi, i empat a 1 entre Vilassar i Peralada. La classificació queda liderada ara per dos conjunts, Badalona i Manresa, els dos amb 42 punts, amb 39, tercer al Cornellà, 36 per Vilanova i l'Escala, que són els que estan en play-off. Fora de les posicions de play-off està l'Hospi, 34 punts i a 8 del líder. 33 punts per Balada, 30 per Tona, 9è classificat la Fundació Esportiva Grama, 28 punts, desè el Sant Cristóbal amb 27, 26 té la Muntanyesa, 25 el Can Vidalet, amb 24 trobem a Vilassar i Mollerussa, 21, 15è l'Europa B i en zona de descens Lleida 20, Cerdanyola 19, Vic 17 punts. I ja podem veure imatges d'aquest partit entre el Vilanova i l'Hospi, 2-1, derrota del conjunt riberenc. Laia, dues derrotes consecutives, evidentment, com dèiem, no són bones notícies les que ens estan arribant últimament de l'Hospi.
A ver, fue un partido complicado. Te meten en el minuto 9 Derek Cuevas, adelanta el Vilanova. También he de decir que yo no vi que el equipo se deshinchase, ¿no? Normalmente en el partido anterior sí que vimos esa ansiedad, ¿no? Y esa presión que sentían cada vez que les encajaban un gol en contra. De hecho, 10 minutos después hubo reacción del Hospi con el gol de Ignasi Kerr, que bueno, fue una acción individual increíble.
Sí, ahora estamos viendo el gol del Vilanova.
Sí, de Derek Cuevas.
De Derek Cuevas, efectivamente. Mm. Que aquí, una mica de falta contundència defensiva, no? Al final, sí. L'Hospi ha d'intentar que aquestes coses no succeeixin, no? Que no sigui tan fàcil pels rivals anotar.
Exacto.
I aquí veiem el gol d'Ignasi Kerr, que com bé deies, acció individual
sí, se va
de nivell.
Sí, se van les defenses i define a la perfecció.
I aguanta molt bé els dos, sí. Les dues embestides que té dels defenses, les aguanta molt bé Ignasi, que al final segurament és el jugador més en forma del centre d'esport Hospitalet, sí. O un dels dos, tres jugadors més en forma del centre d'esport Hospitalet. Aquí veiem, insistim, l'intent de defensa del Vilanova i com bé, molt bé aguanta
Bueno, no deja de ser uno de los referentes ofensivos del equipo.
I seguim mirant el partit. Una primera part, Laia, que jo crec que al final, i els mateixos protagonistes ho diuen, crec que l'Hospi la primera part va ser un, la segona va ser una altra, bastant millor. La primera no va ser, segurament, el millor Hospi. I això doncs, va provocar no? Aquest 2-1 en contra, estem veient més ocasions del Vilanova. I novament, cada cop que s'aproven veiem aquesta que dèiem, no? Aquesta potser falta de contundència defensiva de l'Hospi.
Sí. A ver, l'Hospi en la segunda parte mostró otra cara, defendió muchísimo, bueno, dominó bastante el balón, generó muchísimas ocasiones claras, no sé si ahora saldrá la de Joel Lasso, que fue un palo, Y nada, el rival, yo creo que prácticamente la segunda parte no tuvo ninguna ocasión así clara. Y nada, se ve una mentalidad totalmente distinta. Esta vez yo creo que les encajaron los goles, pero no los vi. No salieron con esa ansiedad, ¿no? Pelearon muchísimo en la segunda parte. Y nada, mira, creo que.
Esta és l'ocasió, la gran ocasió que
Sí.
té el Villanova. Sí que és veritat el que comentes, no? Al final, l'Ospi estava patint molt amb els darrers partits. Quan encaixava algun gol, quan encaixava algun cop, l'Ospi patia molt. És veritat que contra el Villanova la sensació va ser una mica diferent, en el sentit que l'Ospi, insistim, amb el 2-1 en contra, va fer una segona part, crec, que prou positiva, amb certes coses, no?
Sí.
Que la gent pot... Mira, aquí és la que comentaves, no? El pal de Joel Lasso. Clar, si hagués entrat, evidentment, tot seria molt diferent. També té una altra, Joel Lasso, que crec que la veurem a continuació, que és aquesta, que remata molt forçat i quasi entra. També és mala sort que la pilota acabi sortint fora.
Bueno, los cambios también fueron clave. Buba. Para mí aportó muchísimo desborde e hizo mucho daño también por la banda e hizo que la defensa rival tuviese que replegar-se.
Sí, 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 sí. Al final és veritat que els canvis són... No sé si van ser claus amb el canvi de tendència a l'Ospi, però sí que és veritat que la segona part, insistim, va ser molt millor de l'Ospi i que els canvis doncs, sembla que van col·laborar molt. Per tant, clar, va sortir Buba, va sortir Dani Hernández, si no m'equivoco, va sortir Javi Serra...
Paul Ballesteros...
Paul Ballesteros ja més cap al final.
Entonces, le da estas piernas frescas, ¿no?, al equipo de para seguir manteniendo también esa presión y la posesión de balón, porque evidentemente la segunda parte de la posesión se la lleva el Ospi, aunque bueno, como siempre decimos, el fútbol es de goles y si no encajas ninguno, bueno, aparte del Ignas Siker, pues no...
Aquesta és la clau, no? Potser. Hi ha una classificació, no? Hi ha dades que són importants de dir, no? L'Ospi té 24 gols en contra, que són molts, i sobretot una dada que és molt important també, té 8 derrotes. 8 derrotes té l'Ospi, que bàsicament és un registre més de la part baixa de la taula. Si mires la part baixa de la taula, són 9, 10, 11 derrotes, però en qualsevol cas l'Ospi ha encaixat massa derrotes. 8 derrotes són moltes per a un equip que vol estar dalt.
Y bueno, y sigue consolidando una posición que dentro de lo que cabe no es bajo, ¿no? O sea, ahora mismo han salido fuera de los playoffs, pero bueno, aún quedan 12 jornadas en juego.
Ya que ho dius, 12 jornadas, a 8 punts de Manresa, a 8 punts de Badalona, a 5 de Cornellà, a 2 de Villanova i l'Escala. Consideres, encara creus que l'Ospi a aquests 8 punts, a falta de 12 jornades, pot ser primer de la tercera federació?
A ver, 8 puntos son muchos, ¿vale?
O sea, sí,
eso, eso es una realidad. Y como has dicho, los colíderes serían Badalona y Manresa. A ver, ¿es posible? Sí. ¿Fácil? No lo veo. Porque al fin y al cabo, ellos tienen que seguir ganando sus partidos. Yo sé que si encajan más de un par de victorias, el ánimo también del equipo cambia, ¿no? Pero bueno, son 36 puntos. Ellos, si quieren alcanzar la primera plaza, tendrán que por lo menos consolidar 30 puntos.
Y 30, 36 son puntos.
Y obviamente a la espera de también los rivales directos, a ver qué hacen los primeros de la tabla. Entonces, y ahí no es algo que tampoco solo dependa del Ospi.
Pero 30, 36, que es una mica la cifra que más o menos sería viable, son molts.
Bueno, pero margen existe. Ahora, ya, sí, el margen de error... Ya no existe, o sea, si el Ospi quiere liderar, ahora mismo en la primera plaza tiene que empezar ya.
Ha de guanyar 10 partits.
Exacto.
Ha de guanyar 10 partits dels 12 que queden, o 9 i empatar 3, però en qualsevol cas sí que crec que aquest 30-36 seria una mica una xifra amb la qual l'Ospi podria somiar per intentar ser primer, però evidentment és complicat. Anem a sentir què deien, Laia, els protagonistes d'aquesta derrota, d'aquest 2-1 que va encaixar l'Ospi a Villanova.
Sí que ells han sortit una mica més enxufats, sobretot amb la pilota. Sí que hem tingut també situacions de poder robar i de poder transitar i fer-los mal, però no hem acabat d'agafar aquesta línia. I bueno, penso que hem ajustat quatre coses a la mitja part i penso que hem sortit molt millor. Que hi ha hagut moments de la segona part que ells estaven patint. Penso que l'equip té que apretar, sobretot amb la mentalitat. No pot ser que ens fiquin un gol o dos i l'equip es vagi cap a baix. Penso que encara així, la segona part ha sigut bona, els 30 últims minuts sobretot, amb els canvis i els ajustos que hem fet.
Crec que al final la sensació que tinc és que hem estat molt bé amb la pilota la primera part, excepte 10 minuts, que han sigut justament els que hem fet un passet enrere i l'Hospi ha aprofitat. Crec que és un gran equip amb molt potencial ofensiu. I la segona part sí que ja és difícil mantindre la pilota perquè ells estan obligats a atacar i a ser molt ofensius. I al final, vulguis o no, doncs t'has de tirar una mica enrere.
Doncs deia Sergio Juste, no?, que l'Hospi ha de saber reaccionar aquests cops. És una cosa que hem comentat, Laia. Creiem que l'Hospi, en aquest cas, ha estat millor en aquest sentit, que no li han afectat tant els gols en contra, però sí que és veritat que és una cosa que segurament ha de treballar, perquè l'Hospi, evidentment, qualitat té, però sí que és veritat que aquesta psicologia, aquesta ansietat que hem parlat durant tota la temporada, li està passant molta, molta, molta factura a
l'Hospi. I també la penalització de no acabar de finalitzar, no? En plan, a ver, hemos de decir que era el debut de Sergio Juste como primer entrenador. También ha tenido muy poco contacto con los jugadores al final porque viene también de una semana muy complicada, Cristian Gómez dimite.
Dijous no puede entrenar.
No puede entrar por condiciones meteorológicas. Y nada. Yo es lo que dice él, creo que en la primera parte pues no encontraron tampoco ni la línea de presión ni la transición esta que buscaban, ¿no? Ahora, con los pequeños ajustes que hubieron en el descanso, la segunda parte pues se encara de otra manera. A mí me gusta mucho cuando habla de mentalidad, porque sí que es verdad que yo creo que han de cambiar eso que hemos dicho, ¿no? No puedes tener tanta ansiedad cuando te pasan por delante, o sea, tienes que saber gestionarlo, ¿no? Y nada, yo creo que esto, aún quedan 12 jornadas, y eso se puede llegar a hacer.
Yo creo que mucha gente dirá, vale, ¿cómo es gestionar eso, no? Porque s'ha de saber gestionar. Suposo que els mateixos jugadors de l'Hospi diran, vale, no ho estem sabent fent, per tant, és segurament la clau, el saber gestionar aquesta ansietat,
exacto,
aquesta pressió que l'Hospi de moments doncs, sembla que no ho acaba de fer. Millor jugador del centre d'Espol Hospitalet en Hospi Ràdio, Joaquín Alquézar, vota per Ignasi Kerr. I Laia Gutiérrez, per qui vota?
També per Ignasi Kerr. Para mí, es lo que te he dicho, es un jugador muy... Es un referente, ¿no?, en la línea ofensiva que tiene el Hospi junto a Flavio. De hecho, con este gol ya consolida 12, si no recuerdo mal, contando los...
Sí, 7 amb l'Hospi y 5 amb el Vic, correcte.
Es pichichi.
Sí.
Y para mí es eso, es que mete un golazo porque viene tras una acción individual increíble, se lleva a dos por delante. Y nada, es un jugador que está siempre en momentos clave, ¿no?, en los momentos más importantes, y es de esos que los necesitas siempre. Entonces, yo creo que ayer no volvió a decepcionar, bueno, ayer no, el sábado no volvió a decepcionar, y...
Doncs mira, anem a repassar com tenim la classificació de millor jugador de l'Hospi, perquè evidentment amb els dos vots d'Ignasi Kerr puja cap a la tercera posició amb 7 i està molt a prop ja d'Adrià Liaga amb 8 i de Flavio, que també en suma 8 després del vot de l'audiència del passat partit. Per tant, Adrià Liaga, Flavio Ribeiro 8, Ignasi Kerr 7 i ja després trobem altres jugadors del centre d'Espol Hospitalet, però aquests 3 sembla que són els que ara mateix estan més destacats en aquest rànquing de votacions de jugadors de l'Hospi. I acabem parlant del proper rival, que serà el Lleida. A casa, a priori, doncs, Laia, hauria de ser un partit que en l'Hospi podria llapar-se les ferides, no? com es diu, però clar, veurem.
El Lleida està en puestos de descenso, però no hay que subestimarlo, porque juegas en casa, que eso realmente es una ventaja, pero tienen muchísima presión siempre por parte también de la afición, entonces es un poco complicado. Ahora, si el Hospi se mantiene igual, al mismo nivel que vimos en la segunda parte, yo creo que... es fácil ganarlo, se gana sí o sí. Y nada, sería lo que has dicho tú, una alegría, porque...
A veure si l'Hospi aconsegueix guanyar contra el Lleida. Hem de recordar que l'anada, que són les imatges que estem veient precisament, va guanyar 0-1 l'Hospi al camp del Lleida, per tant no va ser fàcil. Veurem què aconsegueixerà el conjunt de Sergio Juste, a veure si aconsegueix guanyar i doncs, tornar una mica a recuperar sensacions i sobretot recuperar les posicions de play-off, que seria important no sortir mai d'aquestes 5 primeres posicions. Deixa'm parlar, Laia, d'una mica de futbol territorial i deixa'm parlar del trofeu solidari Pedro Villegas, que es va dur a terme a l'Hospitalet Centre, al municipal Hospitalet Centre de l'Hospitalense, aquest dissabte, un torneig que ens encanta. Al final és una competició per retre homenatge a Pedro Villegas, exentrenador del primer equip masculí del club i també col·laborador habitual, que pateix una malaltia degenerativa des de fa uns anys i això doncs, ha fet que l'Hospitalense hagi vulgui sempre retre homenatge a Pedro Villegas. A més, és un torneig contra el bullying, amb la col·laboració d'ACPAE, l'Associació Catalana per a la prevenció de l'assetjament escolar. I els equips convidats bàsicament són equips que durant la temporada a la Lliga doncs, està tenint una temporada complicada i l'Hospitalet s'aprofita per convidar-los i per intentar doncs, que tinguin una estona de per gaudir del futbol. Tot això en el marc de tot el que fa l'Hospitalense, en l'àmbit social, amb aquest trofeu Pedro Villegas, amb la Copa Talento en Solidària, amb la Santa Cap, amb el torneig inclusiu, amb el Tot Dona, moltes coses que fa l'entitat de l'Hospitalet Centre, l'Hospitalense, i que evidentment doncs, només podem felicitar a l'entitat que presideix Alberto González. Tercera Copa Solidària, Pedro Villegas.
La verdad es que cuando llega la fecha y me avisan, oye, que ya lo tenemos preparado y tal, para mí es un orgullo, porque yo considero actualmente el Hospitalense forma parte de mi familia. Lo tengo siempre, estoy con ellos en contacto y para mí es un orgullo. Un orgullo que un torneo tenga mi nombre, que lo puedas ver todo, mi familia incluso desde Andalucía, desde Extremadura, lo ven.
Un de cada quatre nens pateix amb bullying, no? Jo crec que és una dada significativa, una dada de tenir consciència per tothom i jo crec que bueno, des de la vessant de la família, de pares i famílies que han de saber no, detectar-ho i també fer front a aquest tema de frenar qualsevol tipus de bullying i per part nostra no, posar aquest granet de sorra perquè la gent prengui consciència, els jugadors tinguin aquesta consciència de que, bueno, que també han de posar el focus en que si detecten cap situació de bullying, doncs no estiguin no, al costat del líder negatiu, sinó ser aquest líder positiu per ajudar no, entre tots.
Doncs la Copa Solidària de Pedro Villegas, de l'Hospitalense, Laia Gutiérrez, moltes gràcies. Ens veiem la setmana vinent
a
explicar, a veure si per fi, sí. Una victòria de l'Hospi.
Això esperem.
Esperem que sí. No tanquem el futbol, tanquem l'Hospi, tanquem l'Hospitalense, però sí que de seguida tornem per parlar de la unificació Belvitge. I seguim parlant de futbol. Aquesta setmana no hem tingut futbol territorial, però volíem aprofitar doncs, per portar a la unificació en Belvitge, el seu entrenador, a David Oliveros, i el capità, Toni Maestre. David, Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bona.
Doncs unificació en Belvitge, que David està fent una temporada, crec, que molt bona. No sé si per sobre fins i tot de l'esperat, però sou tercers, 32 punts. Crec que de moment, temporada de nota per a vosaltres.
Sí, la veritat que sí. Bueno, per sobre de l'objectiu, potser si marxem a l'estiu a l'inici de tot, potser sí que una mica per sobre, però sí que és veritat que bueno, ja la pretemporada a nivell de resultats pues va ser bona, però sobretot a nivell de sensacions, de treball, grup, la veritat que formidable i jo crec que jornada a jornada ens hem hagut de fer una reflexió de dir, bueno, potser hem de tirar cap amunt, no parar, i fins que ens doni. Al final jo crec que ara estem parlant ja d'uns altres objectius respecte als que vam marcar a l'estiu. Gaudim molt del dia a dia i convençut de que podem continuar en aquesta dinàmica, sens dubte.
Ho dius obertament, no? Que llavors voleu estar dalt, si no voleu tampoc... A veure, no podeu, no vull dir que no mireu a baix, però sí que voleu estar a la part alta i voleu intentar somiar amb l'ascens.
Sí, clar que sí. Al final, quan arribes a aquestes alçades de temporada i veus el que transmet l'equip i el resultat que s'han obtingut, evidentment que és una lliga molt igualada, que de les posicions de dalt a les de baix no hi ha gran diferència i una dinàmica dolenta o bona et pot fer pujar o baixar molt ràpid. Però evidentment que els nostres objectius són mirar la part alta i com a mínim pues, ojalà poguéssim jugar un possible playoff.
I veu tenir aquest mes d'octubre, que va ser potser una mica més complicat, Toni, però us heu reposat i ara feia els comptes, 22 dels últims 33 punts,
sí.
Que no està malament ni molt menys sumat, 22 de 33, 7 victòries, un empat i 3 derrotes. Més enllà d'aquest mes d'octubre, després esteu a un molt, molt, molt bon nivell.
Sí. Una muy buena dinámica, sobre todo ahora. También al principio de todo no nos conocíamos, somos gente nueva. No sé qué porcentaje exacto, pero más o menos un 70% somos nuevos. Igual nos conocíamos de otros clubes y tal, pero jugar en conjunto, también entrenadores nuevos, asumir el estilo y obtener pues esa forma de juego y de competir, pues nos ha costado un poquillo. Y ahora la tenemos, ahora vamos todos a una y también estoy con él, vamos a por todo. O sea, no es
T'ho anava a preguntar perquè normalment els entrenadors solen ser més prudents que els jugadors, però clar, si ja l'entrenador et diu que sí, que aneu cap a l'ascens, suposo que la plantilla ja ni... Sí. Ja no cal ni que t'ho pregunti.
A ver, no es una presión que nos metemos porque nadie nos ha metido la presión, pero es un objetivo que como grupo tenemos. No queremos estar ahí abajo. Creo que la mayoría de los jugadores venimos de una categoría superior, entonces es un objetivo personal que te hace querer competir y volver a estar en Primera Catalana, pues luchar contra los mejores, pese a que esta liga es muy igualada y hay equipos abajo que pues en cualquier partido te pueden pintar la cara, como nos ha pasado.
Sí que és cert que està a la primera posició, David, una mica lluny, perquè són 41 punts els que té l'Sporting que va, vosaltres 32, els teus tercers. Sembla complicat l'ascens de forma directa com a primer, però sí que està molt viable el fet de fer play-off. No sé si teniu una mica aquest objectiu, no? De dir, vale, el primer lloc, entre cometes, el descartem, anem a intentar quedar segons, tercers, quarts...
Bueno, jo crec que al final... Si algo ens ha permès crear el que hem creat és anar molt partit a partit. Sé que sona tòpic, però al final no pots estar mirant els punts que estàs d'un, de l'altre. Al final jo crec que és perdre energia o el focus competitiu. Jo crec que al final l'únic que hem de fer és viatjar com estem viatjant fins ara. Cada partit és una final, cada partit és important, començant pel diumenge contra el Sani. I mirem poc els números del primer, del segon, o del cinquè o del sisè. Al final sabem que si nosaltres donem la nostra millor versió cada cap de setmana, i important, durant la setmana a nivell d'entrenaments, mirem això, mirem el pròxim partit i poc més.
Ja que ho dius, Sant Ildefons, no és plaça fàcil anar a Cornellà a jugar contra Sant Ildefons. M'has dit que no miraves la classificació, però ja t'ho dic jo, va cinquè, per tant és un rival directe. Complicat el Sant Ildefons, i ara et preguntaré a tu, que m'has de donar encara més claus, però complicat el Sant Ildefons.
Sí, bueno, ell es coneix millor, és un dels ex que tenim del Sani. Bueno, rival que ja ens ho va mostrar la primera volta, les idees molt clares, i fan molt bé el que fan. Al final, el futbol, hi ha molts tipus de plantejaments, uns poden agradar més, uns altres menys, però és un equip que el que fa ho fa bé i que té molt nivell individual. Al final no ens hem d'oblidar i no hem de perdre la perspectiva de qui som nosaltres, quins recursos tenim i contra qui competim. Al final estem parlant d'un club que ha jugat els últims anys pràcticament tots a Primera Cat, que és un projecte molt ambiciós, molt gran, a comparació a priori del nostre, per exemple, ja que parlàvem de l'estiu, d'on estaríem, on no estaríem, i s'ha de respectar molt i s'ha de treballar molt per intentar frenar totes les seves armes, que tenen moltes, i que nosaltres ens imponguem, al final és la idea.
I com dèiem, Toni, tu és ex-Sant Ildefons, per tant coneixes perfectament la casa. On poden estar les claus? On podeu fer mal a aquest Sant Ildefons?
A ver, va a ser un partido muy complicado, muy competido. Tienen jugadores de otra categoría, jugadores igual que, como decía antes, pues vienen de Primera Catalana y seguro que pueden estar en ligas superiores, como por ejemplo pues Marc, Joan, M, Giancarlo, cualquiera de los que salga lo va a hacer bien. Entonces, más que mirar a ellos, creo que debemos mirarnos a nosotros, saber las cosas que tenemos que hacer y no conceder, no permitir errores al rival que se puedan meter en el partido y que luego se te complique, porque es un equipo que si se pone por delante, pues es difícil remontarle, allí se hacen muy fuertes. Entonces, bueno, como ya nos vamos conociendo todos, pues a competir contra ellos, y si nosotros hacemos las cosas bien, creo que estaremos más cerca de los tres puntos.
De fet, recordo el partit de l'anada, que va guanyar el Sant Ildefons amb un gol al darrer instant, en un partit que vau dominar vosaltres, i jo crec que vau ser superiors, entre cometes, i veu com va perdent. Per tant, és una mica una mossa del que dius, que no heu de deixar que el Sant Ildefons tingui aquesta oportunitat.
Exacte, sí. A ver, dominar... nosotros, yo creo que fue un partido muy, muy igualado, y en el que, pues, lo que suele pasar en estas categorías, en un partido tan igualado, lo definen los detalles. Y en donde ellos estuvieron acertados, que es en las áreas, pues nos ganaron 0-1, se llevaron los tres puntos y con ganas de revancha.
I ara que parlem del teu passat en Sant Ildefons, tu és un jugador que has estat quasi tota la teva vida a Sant Ildefons i a Primera Catalana. Què et va treure per venir a Segona Catalana amb la unificació amb Bellvitge, més enllà que és el teu barri, però què et va treure per tornar a la Uni?
un poquito más la comodidad de, por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Belviche otra vez, pues el ir caminando al campo, el sentirme también importante, que me lo hizo así ver, pues tanto el entrenador como el cuerpo técnico, coordinador, presidente, todo el mundo me hizo sentir importante. Y al final, cuando ya vamos teniendo cierta edad, pues es algo que vamos buscando, ¿no?
¿Cierta edad es 24 años, tens, o 25?
25, sí, es joven, pero...
¿Cierta edad?
Pero me refiero para seguir jugando, tener esa motivación, pues sentirse importante en esto.
Doncs no, bé, no? O sigui, no te penedeixes ni molt menys de la decisió d'haver tornat a la uni, a la
no,
segona
bueno,
catalana.
A ver, tengo muchísimo cariño por todos los miembros de allí. Son casi de mis mejores amigos la mayoría del vestuario. Vamos a cenar una vez al mes, cosas así, o sea que hay muy buen rollo. Pero estoy muy contento en Belviche y creo que es una buena decisión que he tomado.
Doncs parlant de la unificació en Belviche, aquest diumenge també va haver-hi un acte molt important també en el club, que va ser l'homenatge a Juan Granados, amb un partit benèfic entre els veterans de la unificació en Belviche i els veterans del Reial Club Deportiu Espanyol. Aquí veiem les imatges ja d'aquest partit, que va tenir un punt molt emotiu, insistim, amb aquest record a Juan Granados, a un home que va fer moltes i moltes i moltes i moltes coses a l'unificació en Belviche i va tenir aquest partit homenatge amb els veterans de l'Espanyol, entre els quals hi era doncs, un home també hospitalent com és Albert Lopo, jugador de primera divisió a molts equips, evidentment també exjugador de l'Espanyol, natural de l'Hospitalet, i que va estar amb els veterans de l'Espanyol jugant contra els veterans de Belviche. El de menys era el resultat, però que sapigueu que van guanyar els veterans de l'Espanyol 2-3 contra els veterans de la Unificación Belviche. Gran ambient al municipal de la Feixa Llarga per viure aquest homenatge al mític Juan Granados, al mític senyor Juan, i un esdeveniment que de ben segur doncs, tindrà continuïtat per seguir recordant aquesta figura i també per potenciar el vessant solidari del club, aquest partit benèfic per Juan Granados.
Sí, la verdad que era un hombre muy querido en el club, ya no solo porque nos ayudaba a los veteranos, era el primero que llegaba, el último que se iba, sino con el club, con los niños, todos los niños lo conocían, y era un muy merecido homenaje para él, la verdad. Muchas gracias al Español por venir, Alberto ha hecho mucho, ha puesto de su parte para que ellos vinieran, y bueno, la verdad que ha salido un partido perfecto, no nos hemos hecho daño a nadie, ha venido gente.
Creo que para nosotros es un orgullo, ¿no? El venir a jugar este tipo de partidos. Era una persona muy querida aquí en el club y bueno, qué menos, ya se lo hemos transmitido a la familia, que qué menos hacerle un homenaje, porque se lo merecía, una persona querida y bueno, para nosotros pues el estar aquí también es importante y a gusto, ¿no?
I segurament hi haurà algun aficionat que li sonarà, li recordarà David Oliveros, perquè ara és entrenador de la Unificación Belviche i evidentment li hem volgut portar perquè és entrenador de la Uni, però va ser porter de l'OSPI a la temporada 2016-2017, si no m'erro, 2017-2017, a segona B,
sí.
Amb descens, també s'ha de dir, però en sí. Qualsevol cas, David, ja tens aquest passat de l'Hospitalet, quins records tens d'aquells moments? Mira, aquí podem veure imatges ja de David Oliveros defensant la samarreta del centre d'esport Hospitalet, insistim, temporada 2016-2017, amb 20 anys, aquí jugant contra el Barça B. Aquí veuràs una bona aturada, t'ho dic perquè m'ha costat trobar imatges d'esportets, que sempre costa més, i aquí una bona aturada de David Oliveros, insistim, a l'estadi municipal, quins records tens d'aquella època a l'OSPI?
Bueno, va ser una temporada molt dura. Molt dura. Jo me'n recordo vaig arribar a cedit del Girona de segona divisió. Jo era amateur de segon any i quan vam arribar els dies ens van trobar bueno, una història administrativa, econòmica que tenia el club amb Hisenda i tal. I recordo un any on vam patir moltes dificultats. Començant per l'esportiu, on va ser un any molt, molt, molt dur. Ens va costar molt competir, però sobretot a nivell, bueno, a nivell econòmic, a nivell logístic. Recordo com una temporada, la veritat, que va ser molt dura. Va haver-hi canvi d'entrenador, també. Teníem un entrenador, per a mi, supervàlid. Isma, que ara, em sembla, si no m'equivoco, està de segon entrenador al Galatasaray. Un entrenador de molt nivell, un entrenador del que ha après molt, bueno, decisions d'aquelles una mica estranyes, perquè l'equip estava competint, tot i ser un dels pressupostos i plantilles més humils de la categoria. Bueno, va haver-hi allà una mica de desconcert, la veritat, I va saber molt greu, perquè és molt desagradable quan vius un descens, jo sempre ho dic, és el pitjor que pots viure com a jugador, ja no per tu, sinó per tot, pel vestidor, pels companys, per l'afició. Va ser una temporada molt dura, i a part recordo que aquell Hospitalet venia de 2-3 temporades anteriors, està molt a prop de tocar el futbol professional, i bueno, no vam poder salvar la categoria, la veritat.
Doncs d'aquell descens encara l'Hospi s'està recuperant, d'aquella 2016-2017. Però bé, en qualsevol cas, David, Toni, gràcies per ser avui i tant de bo aquesta cada setmana podem explicar una victòria a Camp del Sant Ildefons. Moltes gràcies, nois.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
Doncs tanquem la part del futbol, tanquem l'entrevista, fem petita pausa i de seguida tornem amb el bàsquet. Parlem de bàsquet, parlem de la doble jornada, com sempre, de la tercera FEP, amb el Tecla Sala i amb el CB L'Hospitalet. Enric Bonet, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com estàs?
Una de freda, una de calenta. Això ja comença a ser una tradició, eh? L'hem de trencar.
Comença a ser habitual, ja ho sabíem al principi de temporada que podria ser una opció, evidentment, però sí que és veritat que aquesta de freda, en aquest cas del Tecla, fa una mica més de mal que potser altres dies. Vinga, anem a repassar precisament el partit del Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala i comencem, com sempre, per marcadors i classificació. Els marcadors que són els següents. El Vic va guanyar 93-59 a l'Andratx, també va guanyar com a local el Prat contra el Quart, va superar el Mollet a domicili, el Granollers, 83-90, proper rival del Tecla Sala, el Mollet. L'Esparreguera va caure a casa contra el Cornellà, la Muela també va caure com a local davant del Navàs, 61-100, Les Castell va superar el CC i, per últim, el Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala va caure 58-76 davant del Quarte de Huerva. La classificació queda liderada una setmana més pel Club Bàsquet Prat, 17 victòries i només una derrota, amb 15-3 el Club Bàsquet Navàs, 14-4 pel Vic i 12-6 per Les Castell, 11 victòries i 7 derrotes pel Mollet, 10-8 per CC, 9-9 per dos equips, Granollers i Cornellà, 7 victòries i 11 derrotes per Esparreguera i Quarte de Huerva, 6-12 per la Muela, 5-13 pel Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala, 3-15 per Andratx i últim classificat al quart amb una victòria i 17 derrotes. I aquest marcador que ens agrada poc, aquest 58-76, que el cert és que complica la salvació del Tecla Sala, Enric.
L'últim quart, el fatídic últim quart que acaba amb un 16-25, massa punts en contra. I el que fa més ràbia que el Quarte de Huerva ara es posa a dos partits, tot i que la jornada no va resultar tan negativa perquè Frival Calamuela va perdre Navàs, els tenim a un partit, el CB Andratx va perdre Vic i està a dos partits. O sigui que el Tecla, encara, qui no es consola és perquè no vol. Però com dic, massa punts encaixats al primer quart, 22, pocs punts del Tecla Sala al tercer període, amb 9 punts anotats només, i aquest últim període que va ser un desgavell. La setmana passada us remarcàvem per l'equip del Quarte de Huerva a Portale, de Fernández, de Menéndez. Doncs no us vam enganyar, aquí a l'Hospitalet en Joc sempre la veracitat per davant de tot. Fixeu-vos, Portale, 10 punts anotats amb, no us ho creureu, 16 rebots, 20 de valoració pel número 22 del Quarte de Huerva. Fernández, el Javi Fernández, 20 punts anotats, ni més ni menys. I el Menéndez, Samuel Menéndez, el dorsal número 2, que va sumar 12 punts. I a sobre encara s'hi va afegir un tal Pablo Jimeno. Aquest jugador va acabar el partit amb 11 punts anotats, donant 6 assistències, i és que en total el Quarte de Huerva va repartir fins a 19 assistències coralment. A sobre encara es van permetre el luxe, ni més ni menys, que de fallar 10 tirs lliures. O sigui que imagineu-vos la desfeta. També Rodrigo Díaz, el número 21, va afegir 8 punts, 8 rebots amb 6 assistències, va provocar 7 faltes, va tenir molts jugadors a alt nivell l'equip que entrena José Carlos Marcos. Van dominar el rebot també, el Tecla Sala va dominar el rebot amb 48-44, tot i que en aquesta ocasió no va servir per assegurar la victòria. Sempre m'hi fixo molt amb el tema dels rebots. En quant a valoració, una diferència massa gran, 51 pel Tecla Sala per 95 del Quarte de Huerva. I per part dels locals, doncs, la pena va ser que només Vanilson Silva, el nostre 14, va ser l'únic que va sumar més de 10 punts. Té una mitjana de 6 punts per partit, Vanilson Silva, i el diumenge, se'n va anar fins als 14 punts, 8 rebots. Va ser l'únic que va donar una mica la talla cara a cistella. L'Edu Martín, que es va quedar una mica sec, amb 7 punts, tot i capturar 6 rebots. El Marc Fontanals només va poder sumar 3 punts, tot i que sota taulers va lluitar capturant 5 rebots. Un jugador, Fontanals, que té una mitjana de 10 punts, amb un 53% en el tir de 2. Necessitàvem més Fontanals, ahir. I el Tecla, que va fallar molts tirs de 2, no va arribar al 37% d'efectivitat en el tir de 2, i en el triple només va anotar un de cada 4. Al final va ser això, la diferència va ser aquesta. Massa pocs punts, no va tenir capacitat de reacció l'equip del Cristian Gómez, i una oportunitat perduda, tot i que, com deia ara al principi, la jornada no va ser tan negativa com podria haver estat.
No va ser tan negativa perquè el Tecla, i sé que aquesta victòria era molt important, però sí que és cert que el Tecla Sala continua depenent de si mateix. És a dir, els partits de casa del Tecla són contra el Quart, que és l'últim classificat, i que a priori doncs, hauria de ser un partit que caigués del costat del conjunt de Cristian Gómez. Ha de venir la Muela, que és el principal equip que ara mateix està en lluita per aquesta última plaça de descens. Per tant, el Tecla, si guanyés aquest partit contra la Muela, sortiria de la zona de descens. Ha de venir també el Cornellà, ha de venir el Granollers a l'última jornada, que potser ja no juga res. Vull dir, el Tecla té opcions encara de sumar partits i, insistim, depèn de si mateix per salvar la categoria. I és una de les claus que ha de tenir clara el conjunt de Cristian Gómez per tal de recuperar una mica les sensacions. Sembla que està en una dinàmica una mica negativa, el Tecla doncs, s'ha de recuperar i ha de pensar que aquests partits, Enric, ja els va perdre la primera volta. És a dir, el Tecla s'ha d'acabar la primera volta amb fora el descens, i aquests partits, aquests mateixos 4 que ha perdut ara, també els va perdre la primera volta. Vull dir, això ha d'entendre el Tecla que pot, i que ha d'intentar doncs, salvar la categoria. Anem a sentir què ens deia Cristian Gómez quan va acabar el partit contra el Quarte de Huelva.
Han sigut millors que nosaltres, sabíem les seves armes, ells també havien fitxat aquesta setmana dos jugadors que no teníem controlats. La realitat és la que tenim, o sigui, la nostra plantilla ja era molt justa, a sobre amb la lesió del Pau i el Fabi, que eren dos jugadors molt importants, doncs ens ha minvat molt, arribem amb poques forces, és el que hi ha, o sigui, no els hi puc demanar més. Ha afectat la pressió, els jugadors estaven molt atenaçats, es notava que costava molt anar a cistella, costava molt tirar a buscar penetracions per intentar treure la seva defensa, però és que això és el bàsquet d'aquest nivell i hem de ser capaços de contrarrestar-ho.
Millor jugador del Sant Andreu Joaquim Bàsquet Club Tecla Sala, Enric.
Molt empatat, perquè tant l'Edu Martín com el Vanilson Silva sumen un 12 de valoració. La diferència és mínima, i és que Edu Martín té un menys 15 en el més menys, en canvi Vanilson Silva té un menys 13. Per tant, el meu vot aniria pel 14 del Tecla Sala.
Doncs el vot per Vanilson Silva, canviem ara i passem al grup CA amb el seu Hospitalet. Com sempre, repassem marcadors i classificació. Són els següents els resultats. Ciutat d'Inca 91, Castelldefels 71, derrota del Castelldefels. L'Hospi, que va guanyar el Sant Cugat 78-95. El Baix va superar el Mataró 96-62. El Mollerussa no va fallar, 94-63 contra l'Igualada. L'Alfindem va caure a casa contra el Sarreal. El Roser va fer el mateix com a local davant del Tarragona. I per últim, el Calvià va caure 89-99 contra el Barbastro. La classificació, una setmana més, dos co-líders, Mollerussa i Hospi, 16 victòries, 2 derrotes. El perseguidor, el Tarragona, 15-3. S'obre un foratge important davant el quart i el cinquè, Igualada i Castelldefels, 11 victòries i 7 derrotes. Per tant, l'Hospi pràcticament assegurada a ser un dels tres primers. Sisè classificat pel Baix, 9-9, 8-10 per Sant Cugat i Barbastro, 7-11 per Calvià i Sarreal, Roser tens 6 i 12, igual que el Ciutat d'Inca, proper rival de l'Hospi. 4-14 per Mataró, 2-16, últim classificat, l'Alfindén. I ja ho vam comentar la setmana passada, veieu a Sant Cugat com a local, però veieu també el poliesportiu del municipal de Centre, Massa i Maneja. No és cap errada, el Sant Cugat era el local, però un partit que per problemes es va jugar a casa, es va jugar al centre. Evidentment, això esportivament va significar molt per l'Hospi, que no va perdonar, Enric.
Sí, però escolta, poques bromes, perquè una jornada en la qual el Ciutat d'Inca guanya de 20 al CB Castelldefels, o que el Barbastro anota quasi 100 punts al Flanagan Calvià a domicili, demostra que aquí això que diuen moltes vegades, no hi arriba el petit, és ben veritat. Ens va agradar molt el CB l'Hospitalet, sortint d'inici amb Castellón i Xavi Isern. Va ser un partit en el qual l'Òscar Navarro va decidir fer alguns retocs, i la veritat és que l'equip va rendir moltíssim, 44 punts, pràcticament la meitat dels 95 del Sant de l'Hospitalet, els anota la banqueta, o sigui que molt bé. I la clau va ser el triple, 48% d'efectivitat des del 6-75, amb un Màxim Esteban brutal, més Reggie Miller que mai. Es van fallar 7 tirs lliures, és cert, segueix aquí una mica coixejant l'equip del CB l'Hospitalet, però la culpa, evidentment, no va ser de jugadors com David Font, que dels 10 que van llançar en va anotar 9. Es perd en la lluita pel rebot, curiosament, 7 rebots més per la UE Sant Cugat, i això va ser en part per Adrià Mabilino, ja us el destacàvem la setmana passada, que va acabar amb 8 rebots, i també per dos jugadors allà fent la feina sota taulers. Hagenars, per una banda, 7 rebots, i Bonasdevi, amb 7 rebots més. En total, com dic, 7 rebots més per l'UE Sant Cugat. Un equip, però, que no va tenir la capacitat de reacció, perquè el segon quart ja va perdre de 12, a la mitja part estava 12 punts a sota el marcador, i va fer una tímida reacció a l'últim quart, anotant 28 punts, quan el CB l'Hospitalet, evidentment, ja no va forçar massa la màquina. Un equip, l'UE Sant Cugat, que va tenir un gran jugador amb Dani Iruela, també us el destacàvem dilluns passat, va acabar amb 17 punts i 6 rebots, el 9 de l'UE Sant Cugat. Molt bé també Miguel González de Ubieta, el número 7, amb 15 punts. Però, com dic, el CB l'Hospitalet va estar fantàstic. David Font, amb aquest 9 de 10 amb tirs lliures, va acabar amb 14 punts. Nil Vaqués, una setmana més, fent aquí un màster, fent un doctorat al parquet, amb 16 punts, 6 rebots, va provocar 4 faltes. L'Àngelo Alexandre va tornar a ser el dimoni a la pintura, com ell és habitual, 13 punts amb 7 rebots, posant 2 taps. El Gerard Sevillano, que sembla que no fa últimament gran cosa, però acaba amb 14 punts, recuperant 4 pilotes, la meitat de tot el Sant de l'Hospitalet, i el Màxim Esteban, que, com us deia, va anotar 5 triples dels 7 intents, va acabar amb 20 punts i un 22 de valoració. Una valoració molt, molt, molt a favor del CB Hospitalet. 108 crèdits per 79 de la UE Sant Cugat. Victòria assegurada, repeteixo, jugava a casa, però era una jornada plena de sorpreses, era molt important sumar la victòria, i així ho va fer l'equip de l'Òscar Navarro.
De fet, quan has dit lo de que no hi arriba el petit, he recordat que el mateix Òscar Navarro, a una pregunta després del partit, posava molt en valor el fet d'haver aconseguit 10 victòries consecutives, que són les que ha aconseguit l'Hospi. No és ni molt menys fàcil, no és ni molt menys fàcil sumar 10 victòries consecutives, i com el mateix Òscar Navarro deia, no? En aquest grup, en les dues conferències, grup CA, grup CB de Catalunya, que evidentment el nivell és molt fort, i sumar 10 victòries consecutives no és fàcil, i mostra que evidentment l'Hospi, doncs, està en un estat de forma brutal i que ha de buscar ser primer de grup. Això no garantirà res, però sí que evidentment farà un camí una miqueta més fàcil pel conjunt d'Òscar Navarro. Precisament, com dèiem, anem a sentir què deien l'Òscar Navarro i el Màxim Esteban després del partit.
Sí, avui hem estat molt bé amb el pla de partit. Crec que el que havíem plantejat durant la setmana ha estat molt bé. Llavors, no hem sortit allà, els ha costat molt trobar situacions en el 5 contra 5 d'avantatge, i nosaltres en atac ens hem trobat còmodes i hem fluït una miqueta més. És una animalada, i és una animalada la conferència catalana. Crec que portar 10 victòries és una bestialitat. I hem passat moments complicats i els hem tret, i partits com avui que ens hem anat trobant, que ens ha permès donar descans, molt, molt content.
Un partit complicat, perquè Sant Cugat, tot i que sembla que van canviar d'entrenador, que venia d'una ratxa més dolenta, portàvem bones setmanes, anotant molt, amb un ritme molt alt, llavors era un partit trampa dels que dèiem, no? Ara estem en una bona situació a la classificació i no podem perdre cap bala, no? Juguem sense red, no? Llavors, bueno, hem de trobar aquestes sensacions, com tu dius, avui hem sigut aquí molt contundent, molt sòlid tots els minuts, aquest rodillo que comentaves, no? Doncs sense intentar donar opcions al rival, amb la nostra identitat, seguint el nostre pla de partit, i és el que hem de fer cada setmana.
I el millor jugador del Sandà Seu l'Hospitalet, Enric, avui tens feina perquè està molt igualada la cosa.
Hauria de posar Nil Baqués perquè té un punt més de valoració, però avui trencaré la dinàmica, i és que aquest que parlava, el Regi Miller de l'Hospitalet, va anotar aquests 20 punts amb aquests 5-7 de triples. Escolta, té un pes molt, molt important el que va fer i el que està fent al llarg de la temporada. Va voler repetir el que va fer a Ciutat d'Inca i mira, avui trenco la meva política habitual. Que no se m'enfadi el Nil Baqués.
No, home, no, faltaria més. Vinga, anem a repassar com tenen la classificació amb els punts de Màxim Esteban i Avanison Silva. I ja la veieu, amb Marc Fontanals i Gerard Sevilla, no, ara líders amb 8 punts, 7 per Nil Baqués, 7 per Edu Martín i Màxim Esteban, que suma en 4, també Avanison Silva, que suma 3, amb aquest puntet que tenen, doncs bé, s'apropen amb aquestes primeres posicions de Marc Fontanals, Gerard Sevillano i després doncs, Nil Baqués i Edu Martín. Aquest és el rànquing de millors jugadors dels equips de l'Hospitalet de la tercera FED. Propera setmana tenim més tercera FEP, això no descansa, descansa el bàsquet territorial, però no descansa el bàsquet FEP. Ciutat d'Inca és l'equip que visita el dissabte el Poliesportiu Municipal de Santa Maneja. Què ens espera amb el Ciutat d'Inca?
En principi, el mateix que deia l'altre dia, partit que sembla fàcil, però no voldria jo eufòries desfermades, perquè són tercers per la cua, Ciutat d'Inca ara mateix, però va doblegar el bàsquet Castelldefels d'aquesta jornada, enviant els de Castelldefels a la cinquena posició. Carlos Poyatos, el coneixem de sobres, un 2-0-7 que té experiència a l'Alep Plata, ha jugat i ha demostrat la seva vàlua, està ara mateix amb 13 punts i 9 rebots de mitjana i quasi un tap per partit. Provoca, a més, 4 faltes, 17 de valoració, un jugador que, evidentment, se les sap totes. Luis Sánchez serà el seu acompanyant, un jugador que està en 10 punts per partit, amb un 55% en el tir de 2, que a més captura més de 3 rebots per partit, que dona assistències, que recupera pilotes i que en definitiva fa molt bé la feina. Pau Camí, un altre jugador a tenir molt en compte, molt baixet, 1,73 d'alçada només, però clar, aquesta poca alçada li dona per ficar-se a la pintura i repartir joc com ningú, 5 assistències per partit, que també recupera pilotes, també suma 9 punts per partit, Pau Camí, també reboteja fins a 3 per partit, un home que no arriba al 1,75 m. I finalment, Pep Lluís Llabres o Llabrés, perquè no hi ha manera de que em posin els accents i a vegades em confon una mica. El segon màxim rebotejador, quasi 7 per partit pel Ciutat d'Inca, tot i que aquesta setmana davant el bàsquet Castelldefels en va capturar 9, 5 d'ells en atac. Molt de compte amb Pep Lluís Llabrés o Llabres.
I el Tecla, pràcticament a la mateixa hora, visita una pista complicada, com és la del Mollet, un Mollet que està ple de noms, que molt familiars per a nosaltres, Enric.
Són com de casa, els cinquens classificats ara mateix, els de Josep Maria Marçà, porten 11 victòries en 18 jornades, i a Granollers van fer un gran partit aquesta setmana, guanyant 83-90. Tot i que és un equip un xic irregular, fixeu-vos, van guanyar el primer quart 15-25, molt bé, però al segon quart van encaixar 30 punts, anotant-ne només 18. O sigui que grans dos jugadors, Vinallonga i Rodríguez. Gerard Vinallonga, tercera temporada ja al Club Bàsquet Mollet, ara mateix està amb 8,5 rebots, però és un jugador molt efectiu en el tir, 60% en el tir de 2 i un 38% en el triple. Per part de Javi Rodríguez, vell conegut del Coll Blanc, també del Seville Hospitalet, està ara mateix amb 9,4 rebots per partit, un jugador experimentat, 33 anys ja d'edat, que li donarà molt joc al Seville Mollet. Alejandro Reyes, un altre, 11 punts per partit, amb un 31% en el triple. Albert Real, un altre ex-Seville Hospitalet, 11 punts per partit, amb un 58% en el tir de 2 i un 36% en el triple. Jugador Real, que a més captura 3 rebots per partit. I un equip plegat de noms coneguts, Carles Marzo, Marc Pagès, Àngel Soto, un Àngel Soto que està en 9,6 rebots per partit ara mateix, o sigui que té fons d'armari sobrat.
Doncs això serà dos quarts de set, l'Hospi a un quart de set, per tant, pràcticament a la mateixa hora, a l'Hospitalet i a Mollet, els dos equips de la nostra ciutat jugant la tercera FEB. Passem a bàsquet femení, Enric. Més enllà de l'incident que hem comentat al principi del programa de l'Ania Koulibaly, la bona notícia és que el Joventut Hospitalet, després el Joventut Hospitalet, va guanyar el seu partit, Enric. Per tant, home, tal com està la situació, mai està de més sumar victòries pel Joventut Hospitalet.
Un GEC Badruna que ara mateix és setena classificada, per tant no era gens fàcil sumar la victòria, i ara uns quants equips que estan per sobre l'Espanyol Joventut que es posen a tir, com es diu. Parcials molt igualats al llarg del partit. De fet, es va decidir tot a l'últim sospir. L'Espanyol Joventut que va fallar fins a 10 tirs lliures, molt de compte amb aquestes errades. 37% en el tir de dos, no van tenir el dia les d'Albert Raurell, que ara cistella, i en el triple, vaja, quasi que m'ho estolvio, dos triples anotats de 25 intents, o sigui, un 8% només d'efectivitat. Poques assistències, a més, només 9 se'n van donar entre les unes i les altres, però això sí, molt important, un rebot més per l'Espanyol Joventut. Això, evidentment, va ser importantíssim. Va tornar la capitana, la Mireia Ballesta, anotant especialment a la segona part. L'Ania Koulibaly, doncs, que evidentment abans de l'incident va estar a bon nivell. Molt bé també la Paula Carmona, va treure la metralladora la Clàudia Callizo. En fi, un partit que jo crec que li pot donar moltíssimes vitamines a les de blanquiblau i negre, perquè, com dic, ara la situació es veu molt, molt, molt diferent, perquè hi ha equips que estan molt a l'abast i han de seguir remant, perquè la salvació, com es diu moltes vegades, depèn d'elles mateixes, i jo crec que seguint així ho poden assolir tranquil·lament.
Doncs vinga, anem a sentir què ens deia Albert Raurell, el tècnic de l'Espanyol Joventut Hospitalet, quan va acabar el partit amb aquesta victòria 61-60.
Hem tingut bastant desencert general en el tir de 3, que crec que també ens hauria ajudat una miqueta a poder estirar una mica el marcador, i res, el Joia que ha fet molt bona feina, se'ns ha posat per davant i ens ha tocat remar tot el partit, i ha sigut un final a cara o creu. És cert que elles han tingut encert en el tir exterior, que en el tercer quart no ho han tingut, però bueno, crec que malgrat les jugadores expulsades hem controlat bé el rebot o hem estat bé a nivell de lluita al darrere. Llàstima també el davant, que hem tingut molts tirs alliberats de 3 i no hem pogut anotar, però jo crec que la clau ha sigut l'encert en els tirs lliures en el tram final.
I ja podem veure l'enriquiment. Enric, què ens expliques avui, què ens portes?
Dissabte, els que no vam anar al Marcelí Maneja, vam veure el partit del CBL Hospitalet per l'estreaming, ens tornàvem una mica ximples a vegades, i és que el marcador, com deies ara, Andrés, evidentment posava primer l'US Sant Cugat perquè era el local. Això és tot el contrari del que passa als Estats Units. Quan veiem NBA, Lliga Universitària, allà veiem sempre el visitant al davant en el marcador, no sé si per cortesia o pel que sigui. Però el cert és que aquí a Europa aquesta modalitat ja s'ha fet. De fet, fa una pila d'anys, el Palazzo Sardi de Milano, si no recordo malament es deia així, l'Olimpia de Milano davant del Barça va tenir la deferència o la política de posar l'equip contrari al davant en el marcador. Un partit, per cert, que el va guanyar el Barça, si no em falla la memòria, 100-94. Tot i que anys després el propi Nacho Solozabal, que formava part d'aquell equip, no se'n recordava quan el Jordi Rovirosa li deia: "Escolta, heu guanyat mai a Milano?" en aquella època, i deia: "No, em sembla que no." Doncs sí, el Barça va guanyar en un partit en el qual estava al davant en el marcador. Potser va ser això que els va despistar.
Enric, com sempre, gràcies, bona tarda, i no marxis molt lluny, que ara parlem de pioners, que sé que t'interessa.
Doncs aquí estaré, salut i bàsquet.
Doncs això, deixem el món del bàsquet, obrim la carpeta poliesportiva. Comencem parlant de pioners i de la primera victòria del conjunt de Víctor Martín en aquesta sèrie de la Lliga Nacional de Futbol Americà. Repassem resultats. Uns resultats que només tenen un marcador, el de l'Hospitalet Pioners 14, Mallorca Voltors 12, perquè el València Firebats Terrassa Reds en aquesta conferència va quedar ajornat per les condicions climatològiques. Per tant, només un únic resultat, aquesta victòria de l'Hospitalet Pioners 14-12 contra Mallorca Voltors. I la classificació que queda amb València Firebats, dues victòries, cap derrota. Terrassa Reds, proper rival de l'Hospitalet Pioners, dues victòries i cap derrota també. Badalona Dracs, 2-1-0-3. Té Mallorca Voltors, 0-2. L'Hospitalet Pioners, evidentment, una victòria, dues derrotes, per al conjunt de Víctor Martín, és quart classificat. I repassem ja ara les imatges d'aquesta victòria de l'Hospitalet Pioners 14-12 contra Mallorca Voltors. Una victòria ajustada, una victòria que va costar molt al conjunt de Víctor Martín. Es va avançar l'Hospitalet Pioners amb un touchdown d'Agustín Doello, pràcticament al principi del partit. Va empatar i es va posar per davant Mallorca Voltors, gràcies sobretot al seu joc ofensiu. Li va costar sobretot al principi, l'Hospitalet Pioners, ser capaç d'aturar aquest home que veiem en pilota, que era el quarterback de Mallorca Voltors. Quan l'Hospitalet Pioners va començar a entendre que aquest home era la clau i que havia de sobretot esforçar-se en defensa, va ser quan el conjunt de Víctor Martín va començar a dominar el partit. I de fet és un dels grans titulars que pot deixar el partit, és que l'Hospitalet Pioners va acabar molt millor del que va començar el partit, i això parla molt i molt bé de l'equip de Víctor Martín. Aquí veiem el touchdown que dona la victòria a l'Hospitalet Pioners, gràcies novament a Braxton Hughes com a quarterback i a Agustín Doello com a runner per aconseguir aquest touchdown, que també s'ha de sumar un safety que va tenir els Mallorca Voltors, i fan els 14 punts de l'Hospitalet Pioners. 14-12, primera victòria de l'equip de Víctor Martín, primera victòria en aquesta Lliga Nacional de Futbol Americà.
Pues molt content pel resultat i per com l'equip ha respost una mica a com s'ha desenvolupat el partit, no? Estàvem enrere, semblava que ens costava ofensivament, la defensa ho estava fent bé, que ha sigut una mica la dinàmica sobretot del primer partit, que bueno, aquí hi va haver molta pluja, una mica diferent, però bueno. La defensa ha fet una segona part espectacular, hem contingut el quarterback, que era el més important, ho teníem clar, i hem sabut fer el mínim, no, ofensivament, per donar temps al nostre quarterback, i sabis que quan tenim temps podem fer coses i jugades espectaculars com la del touchdown que ens ha posat per davant.
I hem millorat molt avui, hem de millorar més, però estic molt feliç, molt content con l'equip i sí, en castellà ara. Bueno, sí, estoy muy feliz, creo que tengamos mucho que hacer todavía, pero estoy muy feliz y sí, vamos a regresarnos al entrenamiento el lunes. Y bueno, para la motivación y también la confianza, yo creo que es muy bueno, pero todavía tenemos mucho que hacer.
I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, dilluns vinent, amb més esport, amb més actualitat. Gràcies a l'equip tècnic, gràcies a tots els col·laboradors. Bona setmana i fins al proper dilluns.